Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Durant.
Gairebé 33.000 alumnes de la ciutat comencen d'aquí a 3 dies el curs escolar 2020-2021, des de l'escola Bressol i fins a la secundària, en un període que estarà marcat per l'impacte del coronavirus als centres, mesures d'higiene, grups estables i reducció de ràtios. L'Ajuntament de Sabadell també ha previst canvis en la mobilitat per afavorir entrades i sortides segures, així ho ha explicat l'alcaldessa Marta Ferrés.
Ja s'ha pres la decisió que es tancaran al trànsit més d'una trentena de carrers a les hores d'entrada i sortida per evitar aquestes aglomeracions i afavorir la distància de seguretat.
Així mateix, l'Ajuntament també ha anunciat que abans d'aquest Nadal començaran les obres de construcció de l'escola Virolet a Can Llong. El Teatre Sant Vicenç escalfa motors i ha programat 7 obres per aquesta temporada 2020-2021, 5 pel públic més juvenil i sènior i 2 infantils. El curs començarà a l'octubre amb No sé què vull ser, que va quedar pendent a la primavera passada, i acabarà el maig amb el musical Mamma Mia. Pel mig, Tarzan, La caputxeta vermella, La rateta que escombrava l'esqueleta, evidentment també Els pastorets i Els complets desconeguts, una adaptació de la pel·lícula de nom similar d'Àlex de la Iglesia. I en esports, l'entrenador del Sabadell, Antonio Hidalgo, demana un canvi de xip a poques hores de l'estrena de la segona AM. Començarà dissabte a les 4 a la Lliga amb un Ponferradina Castellón, si bé el centre d'esports no debuta fins una setmana més tard. El tècnic Carlaquinat creu que enguany tocarà acostumar-se al patiment en una categoria superior a la de la temporada passada. Són algunes de les notícies que repassarem en els pròxims minuts amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. 20 graus ara mateix al centre de Sabadell, amb un cel parcialment ennuvolat després que hagin caigut algunes gotes. Volem conèixer la previsió per les pròximes hores. Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda, Jordi Via.
Hola, bona tarda. Tot i que ens trobem amb un dijous més estable que dies passats, cal dir que encara hem de parlar d'alguns ruixats que a hores d'ara afecten alguns punts, per exemple, de l'interior de les comarques de Girona, del nord de Barcelona, fins i tot trams de la Catalunya central. Acumulacions fins ara no massa destacables, però destaquem, per exemple, els 7 litres acumulats a l'estació d'Urís, a la comarca d'Osona, com una de les quantitats més importants fins a aquesta hora de la tarda. També cal dir que, tot i les nuvolades del nord i el nord-est del país, en canvi cap al sud fa sol, i el que trobem també són temperatures més altes que dies passats. Hi ha temperatures que volten, en molts casos, els 25 o pràcticament 30 graus, i continuarem la jornada amb aquest ambient més suau i amb aquestes nuvolades més importants cap al nord i nord-est, que fins al vespre encara ens podrien portar alguns ruixats. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Hem mirat al cel, mirem cap a la terra. De moment, en aquest dia especial, ja que han de sortir més de 400.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona per passar aquest pont de la Diada, no veiem gaires complicacions a prop nostre, com a mínim. En tot cas, potser a l'alçada de Cerdanyola del Vallès, a l'AP7, en sentit sud, baixant cap a Tarragona, veuríem circulació amb retencions al voltant aproximadament d'un tram d'uns 7 quilòmetres. Per la resta, entrades i sortides de Sabadell, completa tranquil·litat. L'Ajuntament destinarà prop d'1 milió d'euros per fer més segura la tornada a l'escola en el context de pandèmia actual. La partida més important anirà destinada a reforçar el servei de neteja dels centres públics, amb 600.000 euros invertits en aquest servei complementari. També destaca la implicació dels serveis municipals en el tancament d'una trentena de carrers durant les hores d'entrada i sortida dels alumnes, per facilitar un accés segur als centres i evitar les aglomeracions. Aquest dispositiu el duran a terme les mateixes escoles, a qui s'ha de facilitar material, però comptarà amb la col·laboració de la policia municipal i agents cívics els primers dies d'escola. N'ha donat més detalls l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés.
L'Ajuntament el que ha fet és facilitarà tanques als centres educatius per tal que es pugui efectuar aquests talls. També aquestes tanques es senyalitzarà l'horari exacte en el qual es produeixen, i a més en aquests primers dies hem fet un dispositiu especial de policia i també d'agents cívics per garantir al respecte en aquestes noves mesures. Concretament, hi haurem, posarem en aquests tres primers dies d'inici del curs escolar, 40 policies i 10 agents cívics doncs, destinats a les escoles per tal de que facin aquesta funció.
L'única escola que no tindrà el carrer tallat és la nostra llar, ja que no hi ha alternativa pel servei de bus que passa pel carrer. Encara en matèria de mobilitat, alguns centres disposaran d'espais o equipaments públics per realitzar les hores d'esbarjo i classes d'educació física, però en cap cas per fer la resta d'assignatures. Ho han sol·licitat la Trama, la Miquel Martí Pol, la Riba Tallada i la Pau Casals, també els Salesians i l'Institut Vallès. Principalment estem parlant de les places més properes a les escoles. Un altre dels elements importants de la tornada a l'escola és el reforç en la neteja dels centres d'infantil i primària públics. El servei es potenciarà amb 600.000 euros extraordinaris.
És reforçar la neteja a les hores del pati, quan s'hagin acabat les hores del pati, reforçar tota la neteja d'aquests espais i també reforçar aquells espais que siguin d'ús compartit. Poso un exemple, perquè ens entenguem. Imagineu-vos doncs, que un dia a la tarda tenim una classe, que després de la classe que hi ha, doncs, hi ha una activitat extraescolar, no, Manola? Doncs el que es farà és que abans de, quan surti aquesta classe, abans de que entri l'activitat extraescolar, que és un grup diferent d'aquesta classe, es procedirà a netejar aquest espai i quan l'activitat extraescolar s'hagi acabat, també es procedirà a netejar un altre cop perquè quan torni a entrar-hi el grup ordinari doncs, pugui utilitzar aquest espai.
Altres partides importants de cara a l'inici de curs és l'increment en les subvencions per organitzar activitats extraescolars. Les AMPAs disposaran d'un 50% més d'ajudes que han passat dels 82.000 als 122.000 euros. També s'ajudarà amb 150.000 euros i material de protecció les escoles bressols municipals. I encara sobre l'inici del curs, el director de Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental ha tret ferro al fet que un terç dels centres sabadellencs superin la ràtio de 20 alumnes per grup estable. Jesús Vinyes assegura que més infants per classe no significa que hi hagi més risc de contagi. Són declaracions del programa El Cafè de la Ràdio.
Aquí la feina bàsica és el grup estable. Aquesta és la feina bàsica. El nombre d'alumnes està relacionat amb les dificultats que hi puguin haver-hi de traçabilitat. No és un tema tant de risc. Uh-huh. Perquè, en realitat, els contactes no s'incrementen molt. Perquè uh-huh. els nens no tenen relació amb tots els 21 cada dia molt, ens entenem?
Sí, sí.
Sinó que el tema és que això fa més complexa a salut el seguiment de la traçabilitat.
En aquest sentit, el regidor d'Educació Manuel Robles ha detallat que la mitjana d'alumnes per aula Sabadell serà de 23 nens i nenes.
Trobarem una casuística molt variada. Trobarem escoles que tenen inclús menys de 20 alumnes per grup, trobarem escoles que passaran del 20 alumnes per grup i, per tant, tindrem una casuística variopinta en aquest sentit. Però també sí que m'agradaria fer aquest aclariment. Vull dir, no han arribat unes instruccions taxatives de que siguin 20 alumnes per grup, sinó és 20 alumnes sempre que es pugui.
Tot i això, des de Serveis Territorials també han subratllat l'esforç que s'ha fet per reduir les ràtios. Seran 178 nous professors que s'han contractat i han servit per reduir-les a les classes que superaven els 25 alumnes per grup. Per altra banda, Jesús Vinyes també ha aclarit algun dels dubtes que apareixen a les portes de l'inici del curs escolar. Per exemple, ha assegurat que totes les substitucions estan garantides, tot i que des de la Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya ho posaven en dubte. Són declaracions de la presidenta de l'entitat, Belén Tascón, al programa El Cafè.
Si jo vull un docent em posa un malalt, vaig al metge, demano una baixa, doncs m'ha d'anar per l'endemà, però és que avui aquest grup, al centre, tenint en compte que són estancs, que no poden estar en un altre grup, i que tenint en compte que precisament perquè m'ha agafat tots els especialistes, totes les hores que hi havia als centres i les hem posat com a tutors, doncs si un de tutors falla, no tenim hores d'especialista buides perquè després puguem fer una classe i ens podem ajuntar amb una altra.
En canvi, Vinyes assegura que tenen prevista aquesta situació i també la substitució dels mestres que són personal de risc, prop d'un 2% del total de la comarca. Per acabar aquest repàs sobre la reobertura de les aules, una bona notícia. El regidor d'Educació, Manuel Robles, ha anunciat que les obres per construir l'escola Virolet estan a punt de començar.
Al Virolet, les obres començaran abans de Nadal, si no n'hi ha esmenes, en la presentació, diguem-ne, en l'adjudicació, si no en octubre serà l'adjudicació, després de fer l'estudi i valoració econòmica, i si no n'hi ha esmenes, començaran abans de Nadal les obres. Si n'hi ha esmenes, això té un termini determinat i que començaríem després de Nadal.
Fa una dècada que les famílies reclamen la construcció de l'escola Virolet a Can Llong, fins ara funcionant en barracons.
Notícies vespre.
La meitat dels nous usuaris dels serveis socials, uns 4.000, van acudir-hi per poder cobrir necessitats bàsiques com l'alimentació. Així ho ha assegurat avui en una entrevista al Cafè el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, que ha atribuït a la pandèmia aquest increment.
La problemàtica més important que ens hem trobat, diguéssim, gairebé el 40, al voltant del 50%, és una cosa que ha anat fluctuant, però que s'ha mantingut bastant estable, feia referència doncs, a alimentació i altres necessitats bàsiques. I estem parlant doncs, de persones que estaven en ERTOs, que estaven en atur sense cobrar la prestació, que havien esgotat els estalvis o que venien de l'economia submergida. No? I, per tant, tenien aquesta necessitat de suport, especialment doncs, en les necessitats més bàsiques i, sobretot, l'alimentació.
Aquesta precarietat alimentària, derivada de la falta d'ingressos fruit de la crisi sanitària, també s'ha traduït en un creixement de les famílies usuàries del rebost solidari. Ara mateix en són entre 2.600 i 2.700, tot i que el govern municipal havia previst un augment encara més alt, que de moment no s'ha produït. Entre els col·lectius més damnificats per aquesta realitat hi ha els nens. Els serveis socials han detectat un creixement del 27% dels casos de major risc en els pitjors moments de la pandèmia. El regidor d'Acció Social creu que és una realitat latent que cal abordar.
El que costava més era fer aquesta part de la detecció. El fet de no poder estar presencialment dificultava la detecció. També és cert que moltes vegades les escoles acompanyaven en aquest procés de detecció i el fet de que els infants no estiguessin cada dia allà també dificultava doncs, detectar situacions que a simple vista o conversant amb l'infant es podien detectar, no?
Aquest impacte també s'ha deixat notar en la demanda per beques menjador de cara al curs que arrenca dilluns vinent. S'ha passat de les 5.100 sol·licituds el curs passat a les 5.700 per aquest curs, una xifra que encara podria variar. Durant l'entrevista, Eloi Cortés també ha valorat la nova llei que regula els preus del lloguer, aprovada ahir pel Parlament català. El regidor d'Habitatge ha mostrat alguns dubtes sobre com s'haurà de desplegar la norma, que serà d'aplicació immediata en una seixantena de municipis, entre els quals hi ha Sabadell.
Sobretot perquè hi ha una sèrie d'articles que el Consell de Garanties Estatutàries ja ha dit que no s'ajusten a l'Estatut d'Autonomia i que són anticonstitucionals i, per tant, hem de veure si aquesta llei té recorregut o no. En aquest sentit ja es pot desplegar. Nosaltres, doncs, ara a nivell de l'Ajuntament l'estudiarem, mirarem quins són els mecanismes que s'han d'aplicar des de l'Ajuntament. El que passa és que jo entenc que no només és la contenció de rendes del lloguer, sinó que s'han de fer altres mesures com doncs, el que feia, la línia d'ajuts al lloguer o la construcció de més habitatge per augmentar l'oferta.
Cortés és partidari de continuar apostant per les ajudes al lloguer i per altres tipus de mesures per ajudar les famílies en risc de perdre casa seva. Per exemple, l'Ajuntament ha creat una unitat d'intervenció per abordar aquestes situacions. En aquests moments s'està treballant amb 660 famílies en risc greu de desnonament.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Els pacients ingressats per coronavirus al Parc Taulí continuen pujant. Segons l'últim balanç facilitat des de l'hospital, hores d'ara hi ha 78 malalts hospitalitzats, 4 dels quals es troben a l'UCI. La xifra significa un increment de 2 pacients ingressats respecte de dimarts, quan hi havia 76. Tot i això, en les últimes 24 hores hi han hagut 5 noves hospitalitzacions. Pel que fa als nous diagnòstics, se n'han notificat 9, 3 menys que el dia anterior. Per segon dia consecutiu, el Taulí no ha registrat cap defunció. Pel que fa al risc de rebrot, s'ha tornat a incrementar i ara és de 250,11. En canvi, la velocitat de reproducció del virus es manté estable en l'1,13%.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
I l'Ajuntament ha reduït a la mínima expressió l'acte institucional que es fa cada any al Parc Catalunya per commemorar la Diada. L'ofrena floral es manté, però amb aforament limitat. Començarà a les 10 del matí. Les entitats que hi participin hauran de fer l'ofrena en les hores convingudes, per tal d'evitar aglomeracions, i només hi podrà assistir un representant, que haurà de dur mascareta i respectar la distància de seguretat. Com que no hi haurà públic, l'acte, on també es llegirà un manifest, es podrà seguir en directe pel canal d'Instagram del Consistori. Qui ja ha confirmat que no hi assistirà és el grup municipal de Ciutadans. Els regidors del Partit Taronja asseguren que ho fan per coherència, ja que el risc de rebrot a la ciutat segueix sent molt alt. El coordinador local de Ciutadans, Sergio Salcedo, ha carregat contra el govern per haver mantingut l'acte. Ho ha fet durant la tertúlia del cafè.
¿Por qué el 16 de julio, con un índice de rebrote del 74 con algo, se anula por el panorama de rebrotes y actualmente, hoy, esta semana, con una semana que ha tenido un promedio de más del 240 y algo, sí que se lleva a cabo? Es una incoherencia por parte del gobierno municipal que no entendemos. No sé si quiere tener contento a los partidos independentistas, alguno en concreto.
A la tarda serà el torn de l'acte central organitzat per les entitats sobiranistes, Òmnium i Sabadell per la Independència. Es farà el Mur de la Llibertat, a Gràcia, i tindrà un aforament limitat de 500 persones. Jordi Folch, membre del secretariat de la secció local de l'ANC, ha explicat en què consistirà.
Parlarà la Teresa Mira en nom d'Òmnium, parlarà el Xavi Pellicer en nom d'Alerta Solidària i parlarà la Neus Alsina en nom de l'ANC. Després d'aquests parlaments es connectarà amb el que s'estigui fent a Barcelona perquè està previst que hi hagi els parlaments també, els presidents d'Òmnium, de l'ANC, etcètera, etcètera. No? I l'acte s'acabarà a 8:45, que llavors obrirem les valles laterals perquè tothom pugui sortir en fila i ordenadament.
Al matí també s'ha programat una rua de cotxes que sortirà a 8:45 del matí des de Sant Pau de Riu-Sec i que recorrerà tota la ciutat. A aquesta hora també està en marxa l'acte organitzat pel Moviment Popular de Sabadell per commemorar l'11 de setembre. S'està fent a l'espai La Quartera Gràcia i es pot seguir de forma telemàtica a través de les xarxes socials del Casal Can Capablanca. De manera més breu, us expliquem que l'agrupació Bravo de Protecció Civil ha estat clau en la lluita contra la Covid-19 a Sabadell. El col·lectiu a mig camí entre el voluntariat i els cossos especialitzats s'ha mantingut al peu del canó des del decret de l'estat d'alarma. Luis de la Torre, cap d'unitat de l'agrupació, explica exactament en què consisteix la seva tasca.
No som rambos, ni policies, ni bombers, que més bé som buenos samaritanos, que la nostra missió és contribuir o fer-li un cop de mà a qualsevol que necessiti. Nosaltres participem des de a curses, a grans esdeveniments, concentracions de gent, a qualsevol tipus de d'alguna manera de vent que pugui requerir que els facin un cop de mà, nosaltres se li expliquem a la gent i li demanem la responsabilitat.
I entre les accions concretes que han desenvolupat hi ha la de portar material a les residències de gent gran o lliurar menjar a les persones sense sostre. El Teatre Sant Vicenç ha programat 7 obres per aquesta temporada 2020-2021, 5 pel públic més juvenil i sènior i 2 infantils. El curs començarà a l'octubre amb No sé què vull ser, que va quedar pendent a la primavera passada, i acabarà el maig amb el musical Mamma Mia. Els assajos ja han començat amb les mesures de seguretat pertinents i també es preveu que l'aforament als dies de funció es redueixi més encara que el nivell que recomanen les autoritats. El col·lectiu Creualtenc afronta el repte amb moltes ganes després de l'aturada obligada a l'inici de la pandèmia. Alguns teatres de Barcelona ja han començat les temporades i els Sant Vicenç creuen que serà bo per tothom que hi hagi oferta cultural a la ciutat. Per això s'han decidit a programar el curs d'enguany i començar a preparar els muntatges que s'hi podran veure. El president del teatre, Jordi Cascales, diu al programa El Cafè que s'estan adaptant bé als assajos amb les mesures de seguretat.
Ho estem portant força bé i amb moltes mesures, amb mascareta. De fet, ara només estan assajant els que estrenen, vaja, el 3 d'octubre, amb moltes precaucions, amb distància, amb mascareta i amb espais ventilats, totes les precaucions que es puguin prendre, no?
No sé què vull ser, Tarzan, la caputxeta vermella, la rateta que escombrava l'escaleta, els pastorets i també arribarà el muntatge Els complets desconeguts, que adapta la pel·lícula de nom similar d'Àlex de la Iglesia, on mentre duri el sopar d'un grup d'amics, tot el que arriba als seus mòbils, com ara missatges, whatsapps, trucades, etc., s'ha d'escoltar i llegir en veu alta. El joc proposat trastocarà una trobada de parelles i amics i cauran totes les caretes. La temporada acabarà amb Mamma Mia, que diu Cascales, que el Sant Vicenç ha extremat les mesures de seguretat de l'aforament de la sala, més enllà encara del que marca el Procicat. Caldrà reservar entrades que es posen a la venda la setmana que ve, però no es podran adquirir en línia per assegurar que les posicions dels espectadors a la sala compleixin les mesures.
Instagram@RadioSabadell. Segueix-nos.
La mirada precisa i científica de l'artista sabadellenc Agustí Masvidal arriba avui al Museu d'Art de la Ciutat. L'instal·lació acull una mostra sobre les il·lustracions de Masvidal, qui ensenya a través del seu traç com era el Sabadell de l'època. Ho explica l'Helena Molist.
Agustí Masvidal va néixer l'any 1920 a Sabadell i es va dedicar a la farmàcia. De fet, a la ciutat era més que conegut el seu negoci, on a vegades també hi exposava alguna de les seves il·lustracions. Així ho recorda Carles de la Rosa, regidor de Cultura.
L'aprador de la seva farmàcia acostumava cada mes a fer un dibuix de secció que després podrem veure de botànica i de flora, i la gent esperava aquest dibuix que apareixeria, posava un científic i per tant també feia divulgació. Era una persona en aquest sentit molt, molt especial.
Al llarg de la seva vida, Masvidal va arribar a fer més de 3.000 il·lustracions, que a grans trets es podrien agrupar sota quatre grans grups. El primer, el paisatge urbà de la ciutat de Sabadell. El segon, el paisatge natural del Rodal. El tercer, la botànica. I, finalment, la part més intimista, els retrats, que feia amics i coneguts. Doncs bé, d'aquestes més de 3.000 obres, 300 estan exposades al Museu d'Art de Sabadell en una mostra que també vol retre-li homenatge a l'any del centenari de l'artista. Josep Maria Marlès Tortosa, nebot de l'artista, explica com recorda ell el gran il·lustrador.
Jo crec que costaria trobar el dia en què l'oncle Agustí no va sortir a dibuixar, o no va dibuixar alguna cosa. Per descomptat que en trobaríem de dies d'aquests, d'acord? Perquè la seva tasca professional a la farmàcia a vegades l'obligava, òbviament, a no sortir a dibuixar. Però pràcticament cada dia, si un dia molt especial, no, de pluja intensa, alguna cosa especial, ella agafava el cotxe i a la tarda, abans d'obrir la farmàcia, anava a dibuixar.
La mostra restarà oberta fins al gener del 2021. En cas que el museu hagués de tancar per raons sanitàries, les obres es podrien seguir consultant a través del web del museu.
El retorn del programa Joc de Cartes a la graella de TV3 va suposar ahir un duel entre Sabadell i Terrassa per saber quin era el millor restaurant de tapes. Dos locals de la ciutat es van apuntar al concurs. Es tracta del Choco Choquito i el Gastro Barbes. El capítol no va decepcionar l'audiència. Mentides entre concursants, arguments deslleials i un presentador que escombrava cap a casa ja que és terrassenc. Els locals van enviar un vídeo al programa i els van seleccionar per participar en el conegut espai del xef agarenc Marc Ribas. El Porró de Terrassa es va proclamar el millor restaurant de tapes. La Cati del Gastro Barbes del carrer Sant Antoni diu al programa Al Matí que està satisfet amb l'experiència, però amb altres coses no tant.
Bueno, a veure, l'experiència és fantàstica, t'ho juro. Sí, hi ha un equip darrere d'aquest programa fantàstic. I després, bueno, és un joc, no hem d'oblidar això, que és un joc. I bueno, ens ho vam passar bé. El que sí que és cert que, bueno, el Marc va tirar molt cap a la Terrassa, Que això no es veu al programa, però els que estàvem allà ho vam veure.
Ell es va enfadar quan el Jaume, que al final guanyaria, va criticar l'estic tarda del seu local. També creu que va fer valoracions molt a la baixa dels altres restaurants com a tàctica. El Carles, del Choco Choquito de la Rambla, valora que la televisió els dona publicitat, però lamenta que alguns plats seus no van sortir.
Sempre va bé, és propaganda. La televisió és propaganda. Facis bé o facis malament, que parlin de tu. La veritat que avui no para de sonar el telèfon, primer de reserves, però ja t'ho dic, gràcies a Déu, nosaltres no ens podem queixar. O sigui, per les nits, la Terrassa, surt de tot, mariscades, el pub chimichurri, que això és el que tinc que dir, que tenia uns productes que no van sortir, uns plats que vam recomanar. El calamar sobrassada amb ceba caramelitzada, bueno, el calamar cogent, van haver plats que no van sortir, però bueno, el tataki va quedar com un senyor.
I per cert, l'Ignasi, empleat del local, s'ha fet popular, molt popular, a les xarxes socials.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell. Escolta'ns. Arribem a tu.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Menys de 48 hores per l'estrena de la Lliga Smartbank 2020-21. El Pontferradina a Castellón de dissabte, a les 4, el Toralín alçarà el taló de la segona divisió A. L'estrena del Sabadell, això sí, no arribarà fins una setmana abans. És molt probable que els arlequinats estiguin pendents del Mallorca-Rayo de diumenge a les 4, ja que seran els seus dos primers rivals a la Lliga. Abans, dissabte a les 12, el centre d'esports haurà jugat el seu últim partit de preparació. Serà a porta tancada, al CAR de Sant Cugat, i un altre cop contra l'Andorra. Servirà per veure pistes definitives de cara a l'11 de Vallecas, respon el tècnic Antonio Hidalgo.
Jo posaré un 11 i després tu analitzaràs si és l'11 o no. Està clar que necessitem donar minuts a tothom, tothom necessita minuts, però està clar que arriba un moment que hi ha alguns jugadors que necessiten més perquè hauran de jugar la primera jornada, no? Però jo crec poc en això. Crec que tothom sigui partícip, que fins i tot els juvenils els puguin fer un cop de mà perquè la lliga és molt, molt i molt llarga i amb la situació del Covid mai sabem com funciona això. No?
L'entrenador Laquinat també ha demanat fer un canvi de xip a les portes de l'estrena dels sabadellencs al campionat de Lliga. Hidalgo alerta que hi haurà molts moments de patiment en aquesta nova temporada que és a punt d'arrencar.
Hem de saber que patirem durant tot l'any, perquè és una categoria que he jugat moltíssim i sé que és molt, molt, molt llarga i molt igualada. I aquest canvi de xip sí que el hem de fer tots, de l'any passat, d'aquesta superioritat que teníem de vegades, doncs aquest any, en molts moments, doncs tindrem que patir, estar junts, defensar, i bueno, després tenim les nostres armes i que utilitzarem. Tenim un número de fitxes que encara no les tenim plenes i veurem les necessitats i els jugadors que podríem fitxar.
Avui la plantilla s'ha exercitat al CAR, escenari del Sabadell Andorra de demà passat. El centre d'esports també ha anunciat un acord de patrocini amb la casa d'apostes William Hill, que lluirà el seu logo a la màniga de la samarreta arlequinada. I toc d'atenció pel Sabadell Nord. La derrota d'ahir contra el juvenil A del Cerdanyola indica, segons l'entrenador dels arlequinats, Pablo Becerril, la línia que no han de seguir. Demà els de la zona nord tenen l'oportunitat de millorar la imatge oferta. Serà a les 8 del vespre l'Olímpic contra el Terrassa, en el primer precedent entre els dos conjunts de tota la història. Pel tècnic del Sabadell Nord, l'1-3 deia que Nuriac ha de servir per reflexionar.
Intentem sempre posar dos o tres amistosos que ens serveixin per, entre cometes, per perdre o per previsiblement perdre, també per una vessant física i després doncs, per entendre i interioritzar l'hàbit de treball que ens va faltar ahir i que no ens pot tornar a passar, òbviament.
Com tants d'altres equips, el Sabadell Nord també ha hagut de suspendre algun amistós per coronavirus, com el que havien de jugar la setmana passada a Tàrrega. Malgrat els contratemps, Pablo Becerril busca impregnar l'equip de l'estil de joc que pretén instaurar.
Intentem ser fidels als objectius que ens plantejaríem en condicions normals. Establir un model de joc, establir una identitat que ens acompanyi durant tot l'any, agafar el to físic, etc. El que succeeix és que aquesta pretemporada doncs, òbviament és molt, molt, molt estranya, les nostres circumstàncies també ho són. La setmana passada vam tenir que suspendre un amistós, vam tenir que aturar... Bueno, intentem anar adaptant-nos a la realitat.
El Sabadell Nord començarà la Lliga el dia 4 d'octubre a Can Urià contra el Mollet, tot en un subgrup de només 18 jornades en el qual els arlequinats hauran de competir contra rivals de proximitat que tenen molt de potencials, segons els ha definit avui Becerril. En canvi, qui encara no coneix la derrota en aquesta pretemporada és el Mercantil. De moment, un empat contra el Castellà, una victòria davant el Girona C i el partit suspès del descans contra el Cal Rull Romulo Tronchoni, en el qual també manaven en el marcador, i que va acabar abans d'hora pel robatori que van patir a la zona de vestidors. La idea de joc del nou entrenador, Juanjo Beltrán, està quallant entre la renovada plantilla del juvenil agraciec, segons ha dit el director esportiu de l'entitat, Carlos López.
Com tots els inicis són difícils, no? I més el que ens ha passat, però jo veig l'equip molt bé, estan treballant moltíssim i res, ja es comença a notar molt la mà del míster, no? I sobretot doncs, adaptant als nous i esperem que fos un equip per competir.
L'equip blaugrana té tres amistosos més a l'agenda els pròxims dies. Dissabte el rival serà la Pirenaica de segona catalana, tot en una Lliga Nacional Juvenil que encara no té calendari confirmat. David de la Cruz confirma la seva millora aprofitant que el Tour de França ha tornat al terreny muntanyós. El ciclista sabadellenc ha perdut menys d'un minut respecte al grup de favorits i segueix escalant posicions a la general. A la línia d'arribada de Sarran, la victòria en un dia de mitja muntanya ha estat per un dels joves més combatius del que portem de Tour, el suís Marc Hirschke, que s'ha imposat en solitari. De la Cruz ha entrat a 3:20 del guanyador d'etapa i ha seguit escalant posicions a la general. Ara ocupa el lloc 124 a 2 hores i 35 minuts del líder, l'eslové Roglic. Demà l'etapa en final a Pi inclourà 7 ports, dos dels quals de primera categoria. Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. Que passeu bona diada i bon cap de setmana. Nosaltres tornem el dilluns a les 9 del matí al Cafè de la Ràdio. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar la web radiosabadell.fm.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.